Benvinguts al Rius de Vi, el programa que quinzenalment us vol apropar al sector vitivinícola des de Ràdio Falset amb el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Avui al flaix informatiu ens posarem al dia de l'actualitat legislativa i d'un vi de la denominació d'origen qualificada Priorat que ha triomfat a la Xina. Les tres preguntes d'avui seran per Toni Bru, responsable del restaurant El Celler de l'Àspic de Falset. El darrer tas del mes de gener ens porta altra vegada al Marroig. Toni Coca, del celler Coca i Fitó, ens guiarà pel Jaspi Maragda 2011. El primer Ciència del Vi de l'any, espai realitzat amb la col·laboració del Vitec, el Centre Tecnològic del Vi de Falset, coneixerem els serveis de detecció i malalties de la fusta. El Consell de Rius i Rius, avui amb Miquel Rius, comentarem alguns aspectes de l'ordre del Departament d'Agricultura publicada el passat 14 de gener, que gira al voltant dels ajuts europeus al sector vitivinícola. I Toni Rensans, el nostre taverner oficial, posarà punt i final al programa amb una de les seves històries del món del vi. Comencem! La publicació xinesa Wine and China Magazine ha premiat el Clos Abella del celler Marco Abella de la denominació d'origen qualificada Priorat com el millor vi del 2014. El jurat, format per 14 experts, 7 de xinesos i altres 7 Masters of Wine d'arreu del món, varen donar 97 punts sobre 100 al vi prioratí. Cal tenir en compte, segons publica La Vanguardia, que la Wine and China Magazine és una de les més importants del país asiàtic, un dels mercats més preuats del món per la seva dimensió. El passat 21 de gener, la Generalitat va convocar al sector per explicar els canvis que es produiran en l'ajut de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països. Recordem, una de les mesures incloses en el Reial Decret publicat el 20 de desembre dels ajuts 2014-2018. El principal canvi respecte a l'anterior període i amb incidència sobre els beneficiaris són la disminució de l'exigència principal del 75% al 50% de la correcta execució i justificació del pressupost total concedit per al programa de promoció. També la limitació de la quantia màxima d'ajut a percebre per beneficiari a 2,5 milions d'euros. Una altra de les mesures que han canviat és l'avançament del principi de la campanya 15 dies, de manera que la campanya de promoció 2015-2016 serà de l'1 de juny del 2015 al 31 de maig de 2016. I un dels darrers canvis en la mesura del Reial Decret del 20 de desembre respecte a les ajudes als mercats de tercers països és que la limitació de la quantitat màxima de l'import en concepte de despeses de personal que es pot demanar és d'un 13% de l'import total del programa. Encara en l'àmbit legal, el passat dia 14 de gener es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat l'ordre del Departament d'Agricultura que desenvolupa la part dels ajuts per inversions al sector vitivinícola per al període 2014-2018. Us emplacem a l'espai Consell de Rius i Rius d'aquest mateix programa per conèixer més detalls de la mà de Miquel Rius. Tres preguntes per Antoni Bru, xef del restaurant El Celler de l'Àspic de Falset. Senyor Bru, al seu entendre, com ha anat el 2014 per al sector de la restauració al Priorat?
Bé, l'any 2014 és una continuïtat dels últims anys, a partir del 12 potser, que es va començar a notar aquesta crisi que afecta sobretot Espanya, que és on estem, no? O Europa. No? Ha hagut una davallada, també, sobretot s'ha notat una davallada a nivell nacional, no? Nacional, ha vingut més gent de cap de setmana, però entre setmana ha hagut un baixón, però això és normal també, perquè abans també hi havia molta gent que es bellugava al voltant dels cellers de la comarca, no? Com eren proveïdors de botelles, de taps, etc, que aquests avui en dia fan la feina per telèfon, no? O per correu electrònic, no? S'ha mantingut, el que passa que s'ha mantingut perquè si baixem massa arribarem a fons, no? però gràcies també perquè ens ha pujat potser el turisme internacional, no? Però bueno, tal com està el país, tal com està el món, jo crec que el Priorat està en la línia. No podríem dir que és una línia ascendent, però tampoc és descendent.
I quines perspectives i deures caldrà fer aquest 2015?
Bé, les perspectives, a partir del 2015 hi ha una incertesa a nivell polític, a nivell estatal, a nivell de tot, que això també ens marca una mica, no? Jo crec que hauríem de deixar aquesta perspectiva i posar-nos els deures. Els deures és que cada dia hem de millorar la nostra feina. Vull dir, avui en dia el Priorat, vull dir, és una zona, és un territori que se sent a nivell mundial, que se sent a nivell nacional, però que tenim unes mancances, no? Tenim unes mancances d'oci, tenim unes mancances culturals encara del món del vi, tenim unes mancances del sector turístic, vull dir, mos falta professionalitat, i això és els nostres deures, no? Nosaltres som una comarca petita, no mos podem convertir tampoc en una comarca turística X, no? Però el que sí hem de fer és donar un nivell com els vinaters de la terra o de la comarca volen donar els seus vins, no? Si ells volen fer vins d'alta qualitat, nosaltres hem de donar serveis d'alta qualitat.
I en darrer lloc, senyor Bru, la Generalitat desenvoluparà aquest any actuacions del Pla d'Enoturisme. Creu que serà l'impuls definitiu o almenys un bon impuls per al sector?
A veure, jo crec que totes les iniciatives són positives, no? I més si va encarat dins del món de l'enoturisme, doncs encara més perquè estem en zones vitivinícoles que ens afecten, no? Però jo sempre penso que al final som el sector que treballem cada dia, no? Vull dir, l'administració pot ajudar, l'administració ens pot fer propaganda, l'administració ens pot fer una donar un coneixement a l'exterior del que som i del que volem fer, no? Però al final som el sector privat i som els que estem dia a dia i que donem la cara i estem de cara al client, no? Vull dir, totes les iniciatives són bones, vull dir, avui en dia jo crec que el tema que era no turisme, doncs, bueno, s'està parlant molt també a nivell Penedès, a nivell Peralà, a nivell Empordà, no? I també ens afecta a nivell Priorat. Però és un tema que som els que estem al peu del canó i hem de posar el fil a l'agulla.
A la secció del tas d'avui, tornem a Marroig, l'havíem deixat la setmana passada per anar als Guiamets i tornem en aquesta localitat perquè volem parlar del celler Coca i Fitó i ho volem fer amb Toni Coca. Bon dia.
Hola, bon dia.
Primera, et pregunto per quin vins has portat, després, si et sembla, ja ens comentaràs una mica la història del celler Coca i Fitó. Quin vins has portat i per què?
Mira, jo he portat el Jaspi Marac de 2011. L'he portat perquè crec que és un vi bastant representatiu una mica de la zona. Està fet bàsicament, bueno, sobretot a nivell de percentatge, el que n'hi ha més són granatges velles, que hi ha més o menys cap al 55%, hi ha un 20% de catinyena i el reste és sirà. Aleshores, és un vi que jo crec personalment que és un vi que representa bastant a tot el que és el Montsant, també a nivell de terroir i també a nivell de varietats. Com a construcció de vi una miqueta.
Si et sembla, abans d'entrar en les fases del vi que tu mateix ens guiaràs, deixem preguntat una mica per aquest celler Coca i Fitó, una aventura que un any compleix 8 anys, que comença al Priorat, però que també heu provat aventures, no sé si dir-li així, a la de Terra Alta, la de Empordà i fins i tot a Galícia. Com va tot, aquestes aventures?
A la Ribera Sacra. Mira, una miqueta nosaltres, bueno, degut a la meva experiència professional, doncs també, bueno, la meva dona és d'aquí Falset, llavors ja estic una mica vinculada aquí a la zona i per coneixença una miqueta el que és Priorat i Montsant és el que coneixia més, a banda de Penedès, que és on he treballat durant molts anys. Ara ja no, però bueno, molts anys he treballat al que és el Penedès. Aleshores, bueno, al començar aquest projecte va ser una miqueta, sempre dic jo, bueno, una mica així ens diria com un pla de pensions, no? Una miqueta jo em dedicava a elaborar vi per altres, com assessor, i mon germà, el Miquel Coca, es dedicava una miqueta a comercialitzar vins d'altres. Uh-huh. Vale, a nivell ven vins de tot arreu, una mica des de Galícia, Rioja, Penedès, vins d'aquí Priorat, Montsant, etc. Bueno, toca una mica diverses dies. I llavors, bueno, va arribar un dia allò que dius, mira, per què no fem algo conjuntament, ja que tu vens vins i jo més o menys ens sé fer d'aquella manera, però bueno, és una miqueta trobant-se amb aquesta partida, no? I res, i van decidir començar. Primer, jo tenia una vinya de Sirà i Arrenatge Carinyena, i era per fer un vi d'aquella vinya, que és una vinya bastant especial, que és la vinya on que fem el Coca i Fitó. Però bueno, van començar amb això, volíem fer 5.000, 10.000 ampolles per anar fent així, i res. I per circumstàncies, i ens vam enredar amb un altre vi que ens va sortir l'oportunitat, i ens vam enredant, fins al dia d'avui, que ens han anat enredant més i el negoci s'ha anat fent gran i més gran.
I a més ha sortit dels límits del Priorat.
Sí, aleshores, bueno, com a projecte vam preferir fer l'aquí, podíem triar una mica Montsant o si no Priorat, però bueno, una mica perquè tenim una mica una vinya aquí a Montsant, doncs vam començar aquí a Montsant també perquè veiem una miqueta personalment que era més fàcil una miqueta a nivell econòmic començar aquí a Montsant que no pas a Priorat. I res, i va començar aquí, elaborant negres i rosats, blancs no en fem aquí a Montsant, i aleshores volíem fer un blanc, ens van trobar també si fer aquí a Montsant o fer el fora, bueno, principalment volíem fer aquí a Montsant, no? Però el que passa aquí a Montsant hi ha molt poc raïm blanc, és difícil de trobar, i el que trobes potser ja està agafat per altres cellers, no? Aleshores, jo, com que em dedico a assessorar altres cellers, també assessoro cellers de Terra Alta, conec molt bé el terroir de Terra Alta, i aleshores vaig, bueno, una miqueta així ens van dir, doncs mira, el fem a Terra Alta, que allà podem tenir granatges, tenim a Carreus.
Tranquil, allà a mi no passa res.
Mira, de Terra Alta.
No, fes tranquil, que podem...
Aleshores, vam començar una mica pensant en això, en Terra Alta, com per elaborar vins blancs. Allà, degut a que coneixes el terroir i coneixes bastantes vinyes i bastants productors, van decidir una miqueta seleccionar vinyes de Granatge i Macabeu, vinyes velles de Granatge i Macabeu, i fer els vins blancs a Terra Alta. Ara els estem elaborant a la cooperativa de Gandesa, que també assessoro, i llavors allà fem dos blancs, un que és el Jaspi Blanc, que és un blanc jove de Granatge i Macabeu, i després fem el Jaspi d'Hort, que és un blanc de criança, diríem. Està criat uns 5 mesos en barrica i bueno, també és de vinyes més velles, encara més velles, de Granatge i Macabeu. Anar a buscar una mica la selecció la selecció de vinya i de tipologia de raïm, perquè al final el que busquem és treure un vi que expressi el terra, com sempre, i després també que es presi aquesta mineralitat o notes ja una mica més complexes que facin que la gent la transporti una mica a la zona i el faci disfrutar realment. És un vi una miqueta amb la barrica molt integrada, buscant que s'integri molt la fusta perquè no passi el vi que després al final només notes fusta, sinó que es notin les dues coses, no? D'una forma bastant integrada.
I de la Terra Alta a la Deu Empordà, és que el moviment és important.
La Deu Empordà, bueno, també són circumstàncies una mica de la vida, tampoc hi havia un anís i voler fer un vi a l'Empordà. Sí que és una zona que mon germà va estar treballant perquè abans era cuiner, va estar també treballant al Bulli i coses així, i l'Empordà hi té molta tirada, té molts amics allà, cuiners i tal. I res, i una miqueta jo tenia un amic que li fèiem algun servei allà d'altres històries que tenim allà a l'Empordà, i bueno, tenia dificultats per col·locar el raïm i també feia vi i les coses no li han dut del tot bé, i li vaig dir, per què no fem un vi junts, ja que et sobra raïm així, doncs comencem a fer un vi. I bueno, van començar a fer el vi, van seleccionar vinyes, ara comprem bastant raïm. A l'Empordà la veritat que ens ha anat molt bé perquè han crescut molt ràpid i ens funciona molt bé el tema Empordà. I el vi també encaixa molt a dins el mercat, i és un vi que més o menys hi ha molta repetició aquí a Catalunya sobretot, i és un vi que ens ha encaixat molt bé.
Perquè, ho sapin, l'audiència és el tocat de l'ala.
Sí, sí, és el tocat de l'ala.
I també el més tocat de l'ala?
No, és el tocat i posat.
Vale.
Hi ha el tocat de l'ala, que seria un vi una mica més jove, amb una criança curta, i després hi ha el tocat i posat, que és un vi ja de vinyes molt velles de Granatge Carinyena, aquest sí que està envellit ja entre 12 i 14 mesos amb botes de roure francès, i és un vi on anem a buscar sobretot no la concentració, sinó que sigui un vi delicat, equilibrat, fresc. Anem a buscar altres virtuts que no siguin la concentració en si.
I a la Ribera Sacra, perquè aquest Toldo d'Uchisto, que és del desembre del 2014...
Sí, això va començar el 13, el Toldo d'Uchisto. Toldo d'Uchisto vol dir boig per la pissarra, en gallec. I és un projecte, aviam, que també és una mica casualitat, no? Sí que la zona aquesta, la Ribera Sacra, m'agradava molt, perquè és una zona també semblant al Priorat, amb molta licorella. Encara hi ha més pendents, més pronunciades que aquí al Priorat. Hi ha vinyes molt velles i, bueno, que era una zona molt, molt bonica, que dius, bueno, si un dia haig de fer algun vi així, doncs... També és molt, molt diferent, perquè allò és un clima atlàntic. La veritat, sobretot, la veritat, on nosaltres celebrem el Toldo d'Uchisto és Mencía, i doncs, aviam, si proves un vi d'aquí al Priorat i un vi d'allà són totalment diferents, no tenen res a veure.
El clima és... El clima, dos històries totalment diferents.
Totalment diferents, les produccions són totalment diferents. Allà tu pots anar a 7, 8 mil quilos per hectàrea, aquí al Priorat te'n vas als 2.000, 3.000. Però bueno, és un vi més de trau, allà en diuen que són vins, allà fan vins perquè la gent en begui, no fan vins com aquí al Priorat perquè la gent en begui una copa, no? En diuen així, s'ha de poder fer de tot, no? Però bueno, que són vins interessants també, són vins més salins, són vins una mica més vegetals i més salins, és una altra tipologia de vi, i sí que en pots veure més, perquè és un vi que passa millor, normalment arribes als 13 graus, 13 i mig.
Si et sembla, però, tornem cap al Priorat, i t'hem convidat perquè ja ens has portat aquest d'Espimaragda. Si et sembla, seguim les tres fases habituals. Què ens pots dir de la fase visual?
Sí, mira, aquest és un vi de color molt intens, com pots veure, l'audiència no, però nosaltres sí, que el veiem una miqueta. És un vi d'una intensitat important, d'un color cirera picota. Doncs és un vi que deixa anar bastanta llàgrima, més o menys té cap als 14,5 de grau, bueno, 14,7 aproximadament aquest. D'aspecte és brillant, és net, és viu, el color és bastant viu. Ara passarem a l'oral una miqueta. Sobretot l'entrada de nas, una mica per la cara que poses, és un vi d'un aroma complexa, sí. És bastant complexa, té molts matisos.
Jo sí, de treu matís, és fresc.
Sí.
Estem parlant d'un vi del 2011, que no ho hem dit.
Sí. Sobretot busquem una mica que s'expressi bastant el que és la part varietal. Aquesta granatge està sortint molt. Sempre busquem granatges velles perquè ens expressaran. Al començament sí que es noten més madures, però en l'envelliment una miqueta van traient més aquesta mineralitat, aquesta frescor. Aquí destaca una mica aquesta fruita madura, però fruita madura vermella. Una mica de compota de cirera, de maduixa, una miqueta anant dins aquestes fases. També de fruita vermella àcida, no? No anirem a fruites vermelles que no fossin àcides, sinó aquí més cap a aquesta part àcida. Després de la criança i l'evolució, ara aquí, si t'hi fixes sota la fruita, destaca una miqueta aquests aromes balsàmics que despegen el nas. Surt una mica l'eucalipto, una mica la resina, una miqueta aquestes notes una mica balsàmiques que fan que el nas es despegui una miqueta. I és la sensació, sobretot aquesta sensació fresca que comentaves, és una mica aquestes sensacions balsàmiques que ho donen. Després, si anem esperant, anem veient l'evolució aromàtica, perquè des que posem el vi a la copa fins que ha passat una mica de temps, que es va airejant... I van sortint, cada cop es van modificant els aromes, i primer en surten uns i després van sortint uns altres. Ara, en aquest moment, ja van sortint una mica, jo trobo una mica de... com si posessis una mica dins el bosc, a l'estiu, que surt aquestes parts, quan trepitges aquestes herbes aromàtiques, una mica farigola, el romer, totes aquestes herbes, una mica de sotabosc, de bosc mediterrani. Més que res, bueno, al final això és una mica parlar i l'important és provar, però una mica és el que volem que identifiqui és sobretot la part d'on és, no? Aquest és un vi mediterrani, És un vi complex, que té molts matisos, que té fruites, que té herbes de bosc, que té aquestes sobretot que venen, dona aquestes notes balsàmiques. Vull dir, sobretot complexitat, que la gent que el vagi olorant vagi descobrint cada temps, vagi descobrint sensacions noves. Mm-hmm. Això és el que busquem, sobretot, a la part aromàtica.
Si et sembla, anem a la fase gustativa.
Inicialment, ara sense provar res més, no? El problema així és una mica palau seco, que sí. Diuen. Aviam, és un vi que és intens, no? Sobretot el primer glob, sobretot la intensitat, la força que té aquest vi. El millor és provar que el primer glob és per netejar la boca, el segon glob és el que realment comences a trobar les coses una miqueta, perquè la llengua ara reacciona una mica bruscament amb el vi. El segon glob ja és diferent, ja és més sedós, és més agradable, és més fi.
Home, el primer tampoc ha estat...
No, ha estat bé, però...
Ha estat bé, eh?
El segon glob una mica ja és més el que és el vi, perquè el primer glob la boca reacciona, clar, de no tindre res, a tindre alcohol, a tindre tanins, a tindre tot això, la boca reacciona una miqueta fortament. El segon glob la boca ja està acostumada, ja no es pots començar a saborejar, pots començar a disfrutar realment de lo que és el vi. Per mi, una miqueta, el pare de la criatura sempre parlarà bé, no? Però bueno.
Sempre hem portat els pares de les criatures. Perquè entenem també que, a part de parlar bé, és el que coneix més bé com ha anat tot el procés.
El procés. Al final, aquest vi una mica representa el que t'he comentat abans, no? Una mica el que és la zona amb la boca, no? És una zona de produccions baixes, de calor, però també de terrenys que donen molta frescor. Bé, per mi el que diferencia els vins d'aquesta zona és que són vins madurs, però a la vegada també són vins molt frescos. Això no totes les zones ho tenen, no?
No.
Aquí tens molta intensitat d'entrada, tens uns tanins que donen frescor, que fan salivar, no són tanins que t'assequen la boca, que fan el vi més curt, sinó que són vins que fan que creix el vi dins la boca. Tens potència, tens intensitat, tens volum, tens frescor.
És que és el que t'anava a dir, és tot el que deies al començament del volum, però és que alhora la frescor no la perds. És, a mi el que em deixa una mica sorpresa és això.
És el que busquem, bueno, aviam, és el que busquem. Aviam, això, totes les vinyes no serveixen per fer aquest vi. Aquí treballem vinyes velles, vinyes poc productives. No és... amb una vinya molt productiva... no aconseguiries això, aconseguiries tanins més, una mica més secants, que el vi fos una mica més sec, més carregat a la boca. Aquí aconseguim vins que tenen una matriu molt ampla, aquí cap tot, aquí dins. Són vins que integren bé l'alcohol, integren molt bé la fusta, ho integren tot a dins, per formar una sola cosa. Llavors això és el que nosaltres busquem, vins que siguin harmònics i sobretot que siguin equilibrats, no? Que la part de dolçor, acidesa, estigui molt ben equilibrada. Digues, ostres, aquest vi és molt àcid, no pots dir-ho. Aquest vi és molt dolç, tampoc ho pots dir, no? Sinó que està anar a buscar aquest punt d'equilibri entre tots els matisos.
I reitero, estem parlant del 2011.
Sí, sí, que està a tope. Vull dir, per mi, pel meu gust, potser li faltaria encara mig any, un any més en botella, per estar encara més rodó i d'això, ara... és un vi intens, aquí estem molt acostumats a provar vins d'aquests intensos, potents, però a la que tu surts a fora, la gent això potser el troba una mica massa intens, no? Llavors necessitem una mica més de temps perquè quedi una mica més rodonet i els paladars no es persen amb els vins nostres, doncs que el disfrutin una mica més.
Per ser el pare de la criatura és exigent, eh?
No, és el mercat és exigent, jo no ho soc, vull dir, el mercat és exigent, o estàs fent les coses molt bé o el mercat directament ja et va arraconant. Vull dir, aquí la vida és així. Ara aromàticament, per exemple, ja ha canviat bastant, no? Ara aromàticament és més dòcil, potser és menys intens, però ara és molt més agradable, molt més finet, molt més elegant. Serien perdut d'intensitat, però han guanyat elegància. Han guanyat matisos, sutilitat han guanyat ara, sobretot. I a la boca ara és més... amb una mica d'aire a la boca. La boca ara també és més sedós, és més harmònic. És més aquesta frescor i aquesta dolçor. Frescor primer i dolçor després. I al final queda una mica aquest taní, que fa que el vi perduri la boca.
Doncs...
doncs res, no puc dir massa més coses de, del vi aquest, però bueno.
No, bueno. Hem passat per les tres fases, amb un vi, destacaves, harmònic, i la veritat, tota una sorpresa que un 2011 doncs, encara tingui aquesta frescor i es vegi obrint d'aquesta manera.
No, no. I una altra cosa, el mercat. El mercat també, aquest vi... Aviam, el mercat ho diu, no? Una miqueta si agrada o no agrada, és un vi que, té, que cada cop té més èxit. És un vi que tampoc hem promocionat molt perquè en feien poca producció. Ara ja comencem a créixer en producció, ja tenim més vinyes per poder fer aquest vi. I ara sí que ja estem creixent més, però fins ara hi havia poques ampolles i aquest vi en 7-8 mesos ja quedava exobrit. Mm-hmm. Ara sempre anava en curs d'anyada, vull dir que el traiem abans que el vi estigués bé. Ara ja tenim més quantitat, ja hem pogut regular una mica més el tema d'anyada, si ens aguanta tot l'any, diríem, de tenir vi, però bueno, sense donar-li massa promoció, de moment, ara sí que ja hem de començar una mica a canviar, també canviarem la imatge de cara al 2012, ja canviem la imatge, una miqueta així, per actualitzar-la una mica més a el que el mercat demana. Mm-hmm.
Doncs Toni, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació, per vindre i per presentar-nos aquest Jaspi Maragda del 2011, una agradable sorpresa, la veritat, aquesta frescor per vi, per estar parlant d'un vi de l'anyada, com us dèiem, del 2011, i moltíssima sort en totes aquestes aventures, ja sigui la nostra comarca o fora.
Molt bé, moltes gràcies i bueno, per tot. I bueno, jo estic content que t'hagi agradat el vi, vull dir, no... I ja està.
Gràcies, Toni.
Molt bé, moltes gràcies.
A la ciència del vi d'avui ens desplacem al Vitec per conèixer una mica més les activitats i serveis d'aquest centre tecnològic del vi. Avui parlarem de sanitat vegetal i més concretament el servei de detecció i prevenció de malalties de la fusta. Laura Martín, responsable de patologia vinícola del Vitec i doctora amb una tesi sobre les malalties de la fusta, ens explica aquest servei.
Vitec cuenta con un amplio catálogo de servicios en enología y en otros ámbitos. Y ahora desde el área de viticultura queremos potenciar también una serie de servicios orientados a combatir pues las diferentes enfermedades y patologías que sufre el viñedo. Y dentro de esta gama de servicios, pues el primero que ofrecemos es un asesoramiento, una serie de visitas con los técnicos a los viñedos para efectuar un correcto diagnóstico de los síntomas que puede tener el viñedo, tanto de carencias, de diferentes patologías relacionadas con la presencia de virus, hongos de la madera y otros hongos como mildiu, oidio, etc.
Així doncs, aquest servei equivaldria al nostre servei de salut, a la nostra sanitat?
Es una buena comparación. Sería como, sí, atender las necesidades sanitarias del viñedo. Conocer primero qué enfermedad tienen, identificar correctamente mediante técnicas de laboratorio los patógenos, mayoritariamente hongos o virus, que producen esas enfermedades. Y por último, pues actuar frente a ellas con los productos más innovadores. Buscaremos siempre también la sostenibilidad dentro del ámbito de la de la producción ecológica o producción integrada, ¿vale? Entonces, pues intentamos hacer un asesoramiento completo, identificando también los momentos óptimos de aplicación de los tratamientos.
Un servei que, com explica Laura Martín, també incorpora un conjunt de seguiment i recomanacions.
Sí, sí, también incluye recomendaciones y un seguimiento a lo largo del ciclo vegetativo de la vid. y bueno, pues abiertos a cualquier tipo de ensayo experimental con los últimos productos. Estamos también en contacto con empresas auxiliares de fitosanitarios y con sus innovaciones, y el objetivo final es mejorar siempre el rendimiento, la producción y la calidad de la uva obtenida. Estamos aquí para cualquier consulta que quieran hacernos los viticultores, estamos a su servicio y abiertos a todas las propuestas que se acerquen por Vitec, y pueden hablar con nosotros cuando lo necesiten.
En aquest espai dels Consells de Rius de Rius recuperem avui una veu que feia alguns programes que no sentíem. Bon dia, senyor Miquel Rius.
Bon dia, Jordi. Felicitats pel programa.
El motiu d'aquest nou contacte, Miquel, és continuar una mica amb un tema que hem anat parlant al Consell de Rius de Rius els darrers programes, i és aquests ajuts al sector vitivinícola centrats sobretot en un reial decret que es va publicar el passat 20 de desembre i que torna, podríem dir, a estar d'actualitat aquesta setmana, perquè el passat dia 14 es va publicar l'ordre del Departament d'Agricultura. Una mica hem d'entendre que aquesta ordre desenvolupa el reial decret?
Sí, sí, realment ve a desenvolupar el reial decret. Això realment, com tu dius, es va publicar en el DOC del 14 de gener, i concretament és l'ordre del Departament d'Agricultura per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts destinats a les inversions per la innovació i millora de la producció i o comercialització de productes vitivinícoles. I aquí hi ha un apartat que val la pena ressaltar-lo i continua. I es convoquen els corresponents als anys 2015 a 2018. És a dir, que si en edicions anteriors havíem d'esperar l'ordre de convocatòria cada any, amb aquesta convocatòria ja queda obert per tot el període fins que s'acaba el 2018. És a dir, del 2015 fins al 2018 ja no es publicarà cap altre ordre, perquè ja la convocatòria ja queda feta amb aquesta per tot aquest període.
Doncs amb el calendari a la mà, ja que hem començat el 2015, quins són els terminis en què ens movem per aquest any, per l'any corrent, pel 2015?
Bueno, pel 2015 hem de tenir primer en compte un tema que, doncs, precisament amb aquest ordre, doncs, es detalla per aclariment de tothom. Hi ha una disposició transitòria que diu: les sol·licituds d'ajut per a realitzar inversions presentades, atenció a les dades, repeteixo, les sol·licituds d'ajut per a realitzar inversions presentades des de l'1 de febrer de 2014 fins al 31 de gener de 2015 s'empararan a les bases reguladores previstes amb l'ordre del 2013. És a dir, que l'ordre que ha sortit ara realment entra plenament en vigor a l'1 de febrer del 2015. La convocatòria actual el que fa, doncs, és regularitzar totes les peticions que s'han presentat, com hem dit abans, des de l'1 de febrer del 2014, i es tancarà, es agafarà les que es presentin fins al dia 31 de gener, o sigui, la setmana que ve.
I a partir de llavors, què hem d'entendre? Que les que es presentin a partir del 1 de febrer del 2015 ja formen part d'aquesta nova legislació?
Exactament. Com t'he dit, precisament ho especifica molt bé l'ordre, perquè diu: les sol·licituds presentades a partir de l'endemà d'aquesta data, o sigui el 31 de gener, les sol·licituds presentades a partir de l'endemà d'aquesta data seran tingudes en compte en la convocatòria següent. És a dir, que el dia 31 acaba una convocatòria, però el dia 1 de febrer ja pots tornar a presentar expedients.
Un petit detall, pel Miquel i pels nostres oients. L'1 de febrer, cau en diumenge, entrem, doncs, que serà el dia, tècnicament, serà el dia 2. En què
el primer dia hàbil que hi hagi, ben entès. Sí, sí.
Doncs, si et sembla, Miquel, una vegada tenim clar aquesta qüestió de calendari, que entenem que no és menor, ens pots recordar algunes de les accions que estan incloses, que poden ser subvencionades amb aquesta ordre i amb aquest Real Decret?
Sí, home, primer potser també que aclarim pels oients que els ajuts que preveu aquesta ordre van íntegrament a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Garantia, o sigui, el FEAGA, no com les edicions anteriors que anaven cofinançats. És a dir, la Unió Europea hi posava, si l'Estat membre hi posava, i l'Estat membre hi posava, si la comunitat autònoma corresponent hi posava. I aquí, doncs, a vegades xocava molt amb els pressupostos, bàsicament, o de l'Estat o de la comunitat autònoma. Aquests venen íntegrament de Brussel·les. Per tant, això ja és una garantia de cobrament, per dir-ho d'alguna manera, no? Els ajuts, com vam anunciar en el seu moment, són subvencionables tot el que és, sí, obra civil. Aquí hi ha una matització que posa inclosa la compra d'edificis existents, és a dir, si un està entre mitgeres i ha de créixer i pot comprar el local del costat, la compra d'aquest local li entraria a subvenció. Tot el que són instal·lacions, tot el que és maquinària, la implantació de normes de qualitat alimentària, tot el que siguin programes informàtics, hardware i software per al control de barema, de qualitat, de traçabilitat, és a dir, pràcticament hi entra tot, si vols fer doncs, una botiga, si has de millorar el laboratori, si has de millorar la sala de degustació, i amb les botigues, per dir-ho d'alguna manera, em fa molta gràcia doncs, perquè llegint amb atenció el decret de Madrid, hi ha una coletilla amb tot el que és subvencionable, pel que fa a botigues, repeteixo, que hi afegeix incluso el ròtulo, vol dir que realment fins i tot si has de penjar un lletrero, aquest lletrero també és subvencionable.
Doncs bé, ja tenim els detalls i fins a quin punt de detall les actuacions subvencionables. Ara m'agradaria que ens comentessis una mica els papers, la documentació necessària per demanar aquests ajuts. Què ens pots dir?
Home, aquí realment és una mica extens, però sí que hauríem d'anar a unes qüestions bàsiques que a vegades fan entretenir una mica la tramitació. Ho dic perquè, doncs, si bé doncs, en etapes anteriors el que feia referència a la llicència ambiental per cobrar la subvenció n'hi havia prou en què haguessis presentat la sol·licitud, conforme havies demanat la llicència ambiental, ara queda molt clar que per poder cobrar has de disposar de la llicència ambiental. Aquí les empreses haurien de realment repassar com tenen aquestes actuacions i realment doncs, ens trobem doncs, que els temes de llicència ambiental eren uns temes bastant complexes, venien d'una legislació molt farragosa i que sortosament doncs, els canvis de legislació normalment van a agreujar les tramitacions, però en aquest cas doncs, han anat a alleugerir-les i tot el que és el sector vitivinícola pot anar en un règim de comunicació. És a dir, fins i tot aquelles empreses que ja tinguin presentats expedients amb la legislació interior i que és probable que els tinguin per acabar de resoldre, que els tinguin penjats perquè no els han pogut acabar, una solució seria realment negociar amb l'Ajuntament corresponent, retirar l'expedient presentat amb la legislació interior i presentar-lo de nou amb la legislació vigent, que, repeteixo, és un pur règim de comunicació que se'n diu, el que facilitaria molt l'obtenció de la llicència. Ben entès, s'han de tenir el registre d'indústries agràries al dia, s'ha de tenir el registre sanitari al dia. Bàsicament, és, sí, el que hem de tenir en compte també, que és una de les coses que cal tenir ben present, és que tot el que vagi, tot el finançament d'aquesta subvenció, tota l'inversió que es faci, ha d'anar per un compte únic. És a dir, quan un celler tingui intenció de les inversions que hagi de fer la petició de subvenció, a partir d'aquell moment cobri un compte únic per portar tot el que sigui aquesta subvenció. A partir d'aquí, doncs, si amb els números de targeta fiscal, els comptes si són societats, en tot cas també, doncs, el que, això ja venia d'abans, no? Està el corrent de pagament amb Hisenda i amb la Seguretat Social i el que més, doncs, el projecte tècnic i sobretot posar-se en mans d'especialistes que coneguin bé el tema. El que sí, potser valdria la pena ressaltar, perquè per aquestes comarques té rellevant importància, és que aquests ajuts venen a substituir totes les línies d'ajuts que hi havia en els plans líders. És a dir, els plans líders han quedat especialment excloses totes les ajudes destinades a cellers. Els cellers només tenen una línia d'ajut, que és aquesta, això que ho tinguin ben present, perquè, repeteixo, en una comarca com Priorat, doncs pot tenir la seva importància.
Doncs, Miquel, gràcies per explicar-nos, per posar-nos damunt de la taula tant el calendari com les actuacions, com la documentació necessària per iniciar la sol·licitud d'aquests ajuts. Una última cosa que m'agradaria demanar-te és, des de Rius i Rius, quin és el tipus de suport que feu i quines ràtios d'èxit teniu?
Bé, doncs aquí realment, doncs, des de Rius i Rius estem convençuts que es tracta d'una molt bona oportunitat per a tots aquells cellers que tinguin previstes inversions fins al 2018. El que aconsellem és que no es faci, doncs, una petició cada any, no? Si aquest any has de canviar una màquina i l'any que ve una altra, el recomanable és fer un pla d'inversió a 2 anys i fer un expedient per 2 anys. No? Bueno, com et deia, doncs, estem convençuts que es tracta d'una molt bona oportunitat per totes les inversions que s'hagin de fer fins l'any 2018. Com ho estem també de que hi ha la correcta elecció d'especialistes qualificats per l'estudi i tramitació de les peticions formulades n'és la primera garantia d'èxit. Pel que tu em deies, realment estem molt satisfets perquè de l'última convocatòria se'ns van aprovar el 100% dels expedients que vam cursar i tots ells aprovats el 40%, o sigui, el màxim percentatge d'ajut, el que ens congratula molt bé, molt bé.
Doncs li agraïm molt, senyor Rius, per, reitero, haver-nos posat damunt de la taula tot el necessari per poder-se acollir a aquests ajuts i l'emplaçó que ens tornem a trobar més endavant per parlar de qüestions relatives del sector.
Doncs encantat de saludar-vos i sempre a la vostra disposició i a la del sector.
Històries de taverna.
El 1848, un dels geògrafs més destacats del segle XIX a Espanya, Pascual Madoz, va publicar el seu Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar. Una obra fantàstica, vastíssima, on aquest geògraf i polític liberal descriu els llocs de la geografia ibèrica un per un i introdueix conceptes de geografia humana i social força interessants a la manera dels enciclopedistes il·lustrats francesos. Madoz, a la seva obra, no es va oblidar, lògicament, ni de Falset ni de la comarca del Priorat, i va documentar, com era del tot habitual, que els jornalers rebessin cada dia, com a part de la paga, una bota amb 2 litres de vi per passar la jornada de treball. Diu més coses, Madoz, sobre això. A la pàgina 512 del seu diccionari afegeix: el jornal del trabajador agrícola es de 4 a 5 reales diarios y el del artesano de 8 reales, entendiéndose además el vino que consumen unos y otros durante el trabajo. El vi formava part de la cultura del treball al Priorat i així va seguir sent durant molts anys fins fa ben poc. No es tractava només de beure vi durant l'esmorzar, sinó d'anar bevent vi mentre es treballava en jornades que duraven més hores que avui dia i en condicions molt dures. El vi era l'energia del jornaler durant la jornada de treball. Sumem-hi a tot plegat que fins no fa tant l'aigua no era garantia de salubritat. M'explico. En èpoques en les quals no hi havia les condicions higièniques del present, els episodis de contaminació de pous o de cisternes o d'aqüífers eren més habituals del que sovint ens imaginem. Només cal que llegim els informes dels metges higienistes de final del XIX que no es cansen de denunciar la poca cura que els municipis tenien a l'hora de proveir-se de pous infectats i sovint la cosa acabava molt malament. Per tot això no és gens estrany que Joan Asens, en la seva imprescindible guia del Priorat, deixés escrit el següent: els prioratins han considerat tot hora el vi una beguda sana i reconfortant i difícilment han acceptat, fins i tot en moments crítics, que pugui representar un perill per la salut. Deixem-ho clar per si en queda algun dubte. El vi, al Priorat, és com l'aire que respirem.
I fins aquí els Rius de Vi. I tornarem d'aquí 15 dies en l'espai del sector del vi de Ràdio Falset i el suport i patrocini de Rius i Rius, consultoria vitivinícola integral. Poden tornar a escoltar aquest espai demà diumenge a partir de les 9 del vespre i dilluns a les 8. A partir també del dilluns ja el podran trobar a la pàgina web de la ràdio. Gràcies per escoltar-nos i fins al proper programa. Adeu!